Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I una lliga que semblava guanyada no ho estaria de cap de les maneres si acaba perdent el Barça. Rakitic, el rebuig, Messi la posa a l'interior de l'àrea, bombada, Rulli.
La Reial prepara un segon canvi. Ara en Volkswagen Caddy pot ser vostre des de 190 euros al mes amb el renting modular de Volkswagen. De la xarxa Volkswagen Vehicles Comercials heu de conèixer aquest nou Caddy i també el nou Transporter, nous motors, disseny, sistemes d'assistència al conductor i la fiabilitat de sempre de Volkswagen Vehicles Comercials.
Eusebio farà entrar Rubén Pardo.
Torna a tenir la pilota al Barça. Busquets al cercle central. Busquets fa una passada a l'esquerra per Alba. Alba amb Iniesta. Iniesta el primer toc amb Neymar, que no fa el control. Surt a buscar-la Rulli. Hòstia, Neymar, des que ha tornat de la selecció, tu. Rulli. Passada per Prieto, que pentina la pilota directament als peus d'Alba. La Real Societat aguantant aquest 1-0. El gol al 4, eh? Vull dir que el Barça ha tingut minuts i minuts, per intentar com, remuntar.
Com l'any passat.
Sí, sí, és un guió molt semblant.
Sí, sí. Canvia la Real Societat.
Sí, serà el dorsal 17, Zurutuza, qui marxarà del terreny de joc. I, com dèiem, Rubén Pardo, qui el substituirà. Aplaudiments de Noeta pel jugador de la Reial, que retorna els aplaudiments al públic, fa un petit sprint. Comença a caminar la zona del cercle central, se'n va sense cap mena de pressa cap a la banda. Aprofiten Luis Enrique i Juan Carlos Insué per donar alguna instrucció a Andrés Iniesta per parlar amb l'àrbitre, tot i que li demana calma el senyor Iglesias Villanueva. Entra Rubén Pardo al 79 de partit.
Doncs 10 minuts i l'afegit per intentar com a mínim no perdre. 1-0 perd el Barça. Amb l'empat serien a 4 de l'Atlètic i a 5 del Madrid.
Això mateix.
Ara Neymar fent de boia, cau a terra, l'àrbitre diu que no és res, compta que Neymar està ara com una moto amb l'àrbitre, el que hauria de fer potser és intentar sumar alguna cosa per l'equip i deixar-se de protestar. Sigui o no sigui falta, Zaldúa. Zaldúa encara Mascherano, bona l'ajuda d'Alba. Alba treu la pilota per Busquets, el control de Busquets, que bé gira, combina amb Iniesta una mica més endavant, Iniesta amb Neymar. Neymar en un contra dos, deixa la pilota per Iniesta, la passada és massa llarga. I intenta sortir Oyarzabal per l'esquerra, Oyarzabal amb Rakitic, continua Oyarzabal a l'extrem i força el corna.
Premia el públic de Noeta aquesta acció d'Oyarzabal, que anava absolutament sol, no tenia ningú que l'acompanyés en aquesta jugada ofensiva i ha acabat traient un corna per la Reial Societat. Serà el tercer que serviran, primer en aquesta segona part, des de la dreta de la porteria de Claudio Bravo. Veig que hi ha un jugador de la Reial Societat que ara s'ha deixat caure a l'interior de l'àrea del Barça, té rampes.
Jo crec que és Oyarzabal, no?
Que després de la jugada és possible que
sí.
Estigui un pèl fos. Veurem si han d'entrar els metges, perquè de moment el rellot ja va corrent.
Aquest nano té
18 anys.
18 anys, és d'abril, 21 d'abril del 97.
Sí, sí.
Firmeu l'empat?
Sí.
Home, ara ja sí, eh?
Sí.
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 Sí. Ens ha marcat el gol un nano nascut al 97.
Compte la centrada del corna, el rebuig a la defensa de Piqué, se la queda Neymar, a veure aquest contraatac. Neymar en la conducció, s'atura, continua Neymar, té més... Hòstia, Neymar, tu, la passada torna a ser dolenta. La dona tard i la dona malament.
El Messi està fos, també, eh?
Però com pot ser? Amb un viatge només? Amb un viatge transoceànic i dos partits ja...
Jo no hi entenc, però a mi m'estranyaria que sigui d'un viatge només.
Sí, clar, però és que recorda com va acabar l'equip abans del...
Sí, però l'últim partit abans ja és Villarreal.
Home, però sí, és a Villarreal.
Però el Nadal va tornar bé, eh? Va tornar al Brasil també, i va tornar com un coet.
No, però el que diu Acosta és que no és el viatge, és l'acumulació.
Jo crec que és això, però aquí sí que no m'atreveixo a ser categòric, però no en tinc ni idea, i com que escolto Luis Enrique, que diu que no hi ha cap problema físic...
Desplaçament de Mascherano, llarg, massa llarg, fora de banda, favorable a la Real Societat. 37 i mig a la segona, el Barça perd 1-0. L'any passat, la derrota a Noeta va ser el punt d'inflexió, claríssim. Aquest any deixa l'equip en una situació molt estranya, diria jo, perquè passes en 3 partits, el del Real Madrid, el de l'Atleti de Madrid i aquest, d'una seguretat gairebé total en les prestacions i les capacitats i el moment de l'equip, una situació de dubte i d'una certa sorpresa i exasperació i incomprensió.
El que està clar és que en futbol no es pot donar absolutament res per fet, eh? I m'hi poso jo al davant perquè...
Aplaudiments pel cop d'esperó de Xavi Prieto, que ha generat un corna o el carrer de banda, no ho sé.
El partit de Villarreal es va plantejar com intranscendent, fins i tot.
Sí, sí. Bé, i al final aquell empat no el vam donar especialment per dolent, tot i que venies d'un 0-2, i ara resulta que...
Però a més no és aquell empat que els rivals fan bo?
Com?
No és aquella jornada que el Barça empata i després els altres no fan la feina?
L'Atlètic havia perdut a Gijón.
Gijón, sí.
Però el Madrid havia guanyat, va guanyar el Sevilla.
Compte el corna, el rebuig, el xut amb Misto, i és que Oyarzabal no pot dir ni fava, eh? La centrada de man en mans de Munir, treu la pilota a la defensa del Barça, Neymar la perd. Avui realment Neymar m'està posant molt nerviós, eh? Avui Neymar està fent un partidet per mi de simplement dir-li: noi, tens un tracte preferencial quan toca, perquè marques la diferència, però si no la marques, malament, eh? 39, gairebé 40 de la segona part. Continua perdent el Barça 1-0.
Queixa Munir de l'espatlla esquerra, s'està tocant constantment aquesta zona al davanter del Barça.
Mascherano amb Messi, Messi al cercle central, fa una passada a l'esquerra per Neymar, va, aquí tens espai, fes-lo un contra un. Neymar, la centrada de Neymar, la baixa al punt de penal, ho intentava Piqué, ara ja fent d'Alex Sanko, no ho ha aconseguit, treu la pilota a la defensa de la Real Societat. De la vella Oyarzabal, que ara ja cau sol pràcticament, Busquets. 40 ja de la segona part, 1-0, perd el Barça. RAC1 directe des de Noeta. Malauradament explicant-vos de moment una altra derrota del Barça. Neymar fa un canvi d'orientació del joc. Aquest és bo. Per Alves, la centrada d'Alves per Messi, la rematada de Rulli. N'ha rematat sol.
Un partidet un altre cop de Rulli, eh?
I Messi gesticulant,
sí,
per una errada en el cop de cap, no és habitual tampoc, està desesperat, pobre. Doncs jo apuntaria la matrícula d'aquest Rulli, eh? Ja ho ha dit el Costa abans del partit. Em sembla una bona peça.
Mascherano, el refús de la vella, fora. Menys de 4 minuts més l'afegit. 1-0.
23 anys, Rulli.
Canvia la Real Societat.
Hi haurà canvi. Sortirà del terreny de joc amb el dorsal 28, Oyarzabal, que ja estava molt justet físicament. I amb el dorsal 21 entrarà Héctor Hernández. Andrés Iniesta, que està parlant amb l'àrbitre. El jugador de la Reial, que evidentment camina amb tota la passivitat del món. retornant els aplaudiments. Luis Enrique, que s'està queixant i surt de la banqueta, parla amb el quart àrbitre, li assenyala el rellotge i se'n torna a la banqueta disgustat. Fa un gest ara Luis Enrique com dient-li a l'àrbitre com pots permetre, l'engega directament a dir de Luis Enrique a l'àrbitre per permetre que vagi esgarrapant tants segons de partit. I entra al terreny de joc el 87 ja Héctor Hernández.
42 i mig, 2 i mig més l'afegit, 1-0. Iniesta amb Alba, la sentada d'Alba. Són mans de Xavi Prieto per mi, corna.
No les dona, corna pel Barça, novè. Dreta de la porteria de Rulli, Neymar un altre cop.
Neymar, la centrada, Rulli amb el puny. I compta el contraatac. Héctor Hernández per l'esquerra, és un 2 contra 2, continua el jugador de la Real Societat, posa el peu Mascherano, aguanta la pilota i corna.
El cinquè per la Real Societat.
Però Mascherano no pot fer res més.
Bueno.
Un senyor partit de la Real Societat en defensa, eh? Insisteixo, és que en aquest cas la màxima aquella que els equips s'assemblen als entrenadors. Hòstia, avui la Real Societat s'ha defensat d'una manera que déu-n'hi-do. El corna, el rebuig de la defensa, Messi amb Iniesta encara a la zona defensiva. Iniesta toca enrere per Busquets, Busquets més enrere per Bravo, que es treu la pilota de sobre, la toca Xavi Prieto. Els dominis de Rakitic, un minut i haurem arribat al 45. Rakitic amb Alba, Alba li torna la pilota a Rakitic, que fa la passada per Busquets. Piqué ja fent de davanter, Busquets de central. Messi, Messi la penja buscant Piqué, Piqué que la intentava despenjar, l'han empantat, fora de joc.
Veurem quan afegeix l'àrbitre, quant temps de més tindrà el Barça per intentar rascar alguna cosa.
S'han fet 5 canvis.
3.
Haurien de ser 4, però em temo que seran 3.
Pilota llarga de Rulli, buscant Xavi Prieto, salta Mascherano i toca la pilota. Compta ara el misto d'Illarra. Illarra amb Granero, posa el peu Iniesta, l'ajuda de Neymar, servei de banda favorable a la Real Societat.
Ha tocat en darrera instància Neymar.
Serà Zaldú l'encarregat de fer el servei de banda. Ara mateix arribem al 45.
Veurem què és el que aixeca el quart àrbitre. 3 minuts d'afegit.
Doncs ara mateix queden 3 minuts per intentar empatar. Perquè guanyar ja és una quimera. La passada de Bravo massa llarga, ha de fer rebotar la pilota Mascherano a les cames de Xavi Prieto. Alba amb Mascherano, Mascherano pressionat, a veure què fa. Continua Mascherano, cop d'esperó per Alba. Alba amb Busquets, ha solucionat bé el Barça aquesta situació complicada. 2 minuts i mig, això s'haurà acabat. Iniesta condueix la pilota, fa una passada per Munir. Munir té a l'esquerra Neymar. Neymar amb Alba, Alba a la frontal de l'àrea. Alba la posa al balcó per Iniesta. Iniesta a l'interior de l'àrea, el xut, Rulli. El rebot per Messi, xuta, rebot en un defensa. Serà servei de banda favorable al Barça. Munir amb Neymar, 2 minuts i això s'haurà acabat. Neymar encara, continua Neymar, continua Neymar. La passada enrere a la mitja punta per Mascherano, penja la pilota Mascherano, Rulli. Un minut i mig, això s'haurà acabat, el Barça perd 1-0. Compte, l'àrbitre groga per
Piqué.
Sí, em sembla que s'ha queixat els 3 d'afegit.
Sí, sí.
Targeta per Piqué.
Això és perdre temps, Gerard, no cal. No.
De tonto, tonto, aquí a Noeta.
És una targeta d'impotència.
Total. I això de Noeta, vull dir, els resultats comencen a ser de poltergeist, eh?
Sí, sí.
És la novena de Piqué.
Un ja. Minut i això s'haurà acabat.
Et queixes que ha afegit 3 i amb la protesta has perdut mig minut.
Reyes rifa la pilota, salta Mascherano, la toca amb el cap, la toca Granero també, la llunya amb contundència Alba, al mig del camp el rebuig de Miquel, servei de banda favorable al Barça, ha de córrer com un esperitat Mascherano, rellisca la pista d'atletisme, mig minut i això s'haurà acabat. Alba no sap què fer, regala la pilota, cau a terra Munir intentant provocar una falta. Alba cap enrere perquè Mascherano la pengi, pilota penjada buscant Piqué que la pentina, el rebuig de Miquel, bloc a Rulli i això s'acabarà aquí. El Barça tornarà a perdre a Noeta. El Barça haurà sumat un punt dels 9 últims que ha disputat. El Barça, que es complica el campionat de Lliga de mala manera. Al final del partit, Real Societat 1, Barça 0, gol d'Oyarzabal. Atenció a com queda ara la classificació. El Barça continua sent el primer classificat, el líder de la Lliga, amb 3 punts més que l'Atlètic de Madrid, que és segon, i 4 més que el Real Madrid, que és tercer. El Barça té el gol average guanyat tant amb el segon com amb el tercer. Per tant, encara té una errada de marge. El Barça encara podria perdre un altre partit i continuaria sent el líder de primera divisió. És a dir, si dels 6 partits que queden el Barça en guanyés 5, seria campió. Però, evidentment, ara l'anàlisi no ha de ser aquesta, perquè fa 4 dies la Lliga semblava pràcticament sentenciada. I ara, tant l'Atlètic de Madrid com el Real Madrid tenen tot el dret del món de sentir-se capaços de remuntar el que semblava irremuntable. Honestament, jo només us puc transmetre el que penso i el que sento ara mateix, però sobretot el que penso. I és que no sé explicar què li ha passat al Barça des de l'aturada. És cert que alguns analistes, per exemple el Jordi, parlen ja de l'últim partit abans de l'aturada, contra el Villarreal. Però, tenint en compte que estem parlant d'un dels camps més difícils de primera divisió, la meva anàlisi no comença abans de l'aturada, comença després. I el que passa contra el Real Madrid ens sorprèn a tots, però, en fi, és el Real Madrid. Però tinc la percepció que allò genera, no només en l'entorn, sinó pel que veig en el vestidor, dubtes que semblaven impensables fa només 15 dies o 3 setmanes. Tot i això, l'equip aconsegueix remuntar contra l'Atlètic de Madrid i acabar el partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions amb un avantatge mínim, però al cap i a la fi avantatge, fent una segona part més que bona, contra 10, però una segona part més que bona. I arriba el partit de la Real Societat, saps que els dos rivals han guanyat, et fan el gol al 4 i des d'aleshores jo crec que el Barça té molta pilota, té molt control, però no aconsegueix transformar-ho en prou oportunitats de gol, en prou atacs lúcids, com perquè avui puguem acabar satisfets. I el Barça perd i es complica de mala manera la Lliga, perquè ara ja sí que el Barça té un marge d'error mínim. La situació no és desesperada, evidentment que no, el Barça continua depenent d'ell mateix, però és clar, tenint en compte d'on veníem i de les expectatives que havia generat l'equip, jo entenc perfectament que ara hi hagi molts socis seguidors del Barça que no vegin clar res, ni la Lliga ni el partit de tornada de dimecres al Calderón, ni la final de Copa, ni res, de res, de res. I que ara hi hagi molts pensaments als caps dels culers que siguin d'aquesta mena, de la mena de ai, 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 que ens pensàvem que repetiríem el triplet i encara marxarem a l'estiu en blanc. Ai, 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 que l'equip no ha arribat físicament en les millors condicions aquest tram de temporada, malgrat el que digui Luis Enrique. Ai, 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 que els membres del Trident estan pagant aquest últim desplaçament a la Quinta Forca. Ai, 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 que Neymar i Messi han perdut aquell punt d'espurna que els fa únics. Ai, 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 que Busquets no gira rodó en el moment clau. Ho entenc perfectament. Ho entenc perfectament, perquè veníem d'on veníem i ara som on som. Però hi haurem de posar un punt de pausa perquè el Barça es juga la temporada dimecres al Calderón. El Barça dimecres sí que té un partit que no admet marge d'error. La derrota d'avui és dolorosa i ens deixa una mica inquiets, però al cap i a la fi el Barça pot rectificar. En canvi, dimecres el Barça, si no fa bé la feina, se'n va cap a casa i no podrà aspirar a guanyar dues Copes d'Europa de manera consecutiva. Estarem molt pendents de l'anàlisi que pugui fer Luis Enrique, perquè la situació és molt delicada i molt inesperada i molt sorprenent i un punt inexplicable. Jo, com a mínim, no em veig amb cor d'explicar-vos per què el Barça ha passat de tenir la Lliga pràcticament guanyada a tenir només 3 punts d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid. Farem la votació del millor del partit, una pausa, intentarem a veure si el Costa, el Raül, si la gent que és al vestidor, la resta de membres del Barça Jugarracú, el Marc Guillén, són capaços d'explicar-vos què redimonis ha passat. Jo no ho sé. Hem de votar el millor del Barça.
Assistència sanitària, la millor assistència de la teva vida, et presenta el millor jugador del partit.
Costa.
Iniesta.
Roger.
Iniesta.
Raúl.
Iniesta.
Jaume.
Mascherano.
Puig.
Mascherano.
Damià.
Iniesta.
Jo també voto Andrés Iniesta. El millor del Barça, el capità, Andrés Iniesta.
Mira, mare, jo puc volar, no?
Ningú tria un fill que es creu invencible.
Mare!
Però sí que tries la teva assegurança. Tria-la no pel que t'ofereixen per fer-te'n client, sinó per com et cuiden com a pacient.
Hola, doctor.
Aprenent a volar, eh? A veure aquest braç.
Tria assistència sanitària. Com a metges, la teva salut és el nostre ofici.
La setena vegada que és el millor del Barça aquesta temporada, Andrés Iniesta.
4 minuts i arribarem a 11:15. A veure si som capaços tots plegats de calmar-nos, de posar la pilota a terra i de ser capaços d'analitzar la situació actual del Barça sense cremar-ho tot, sense rebentar-ho tot, perquè la situació no s'ho mereix, però intentant ser precisos i lúcids, a veure si aconseguim saber per què el Barça s'ha complicat tant la vida i ara sí que genera dubtes raonables i sòlids. Ara tornem.
El Barça juga a RAC 1.
En el món empresarial, la presa de decisions és clau. Saber triar. Triar els socis, els treballadors i els proveïdors. Triar mercat. Triar invertir. I, sens dubte, triar banc. Per això, el 44,9% de les empreses tria CaixaBank com el seu banc. CaixaBank Empreses. El banc que trien les empreses.
Què podem fer a l'abril?
Recórrer Sitges de tapa en tapa.
Una idea deliciosa.
Torna al Sitges Tapa a Tapa. Fins al 17 d'abril, 36 establiments us oferiran una tapa i un quinto estrella d'am per només 2,50 €. Visiteu Sitges d'una manera original i saborosa en bona companyia. Sitges Tapa a Tapa, fins al 17 d'abril. Més informació a gastronosfera.com.
Casa d'apostes Golden Park .es regala 5 euros totalment gratis per apostar. Registra't amb el codi Lliga i tindràs 5 euros gratis sense trucs. Recorda't de posar el codi Lliga al registrar-te i aposta pel teu equip. A més, podràs gaudir del casino online. Golden Park .es. La sort et somriu.
Si somies amb ballar vol dir que et sents lliure. Però si somies amb conduir un BMW Sèrie 1 totalment nou, amb un disseny encara més esportiu i amb un equipament increïble, vol dir que no estàs somiant. Passiga't i vine a descobrir el nou BMW Sèrie 1 amb Fast LED, assistent d'aparcament, control de creuer i garantia i manteniment durant 5 anys per només 20.900 euros. I per tot just 1.000 euros més, assegurança gratuïta. T'esperem a Barcelona Premium o a barcelonapremium.bmw.es.
Mira, mare, jo puc
volar, no?
Ningú tria un fill que es creu invencible.
Mare!
Però sí que tries la teva assegurança. Tria-la no pel que t'ofereixen per fer-te en client, sinó per com et cuiden com a pacient.
Hola, doctor.
Aprenent a volar, eh? A veure aquest braç.
Tria assistència sanitària. Com a metges, la teva salut és el nostre ofici.
Saps quants hat-tricks ha fet Messi amb el Barça? Saps quin és l'entrenador que ha dirigit més partits del club blaugrana?
Aconsegueix amb Mundo Deportivo el llibre El libro de los récords del Barça i respondràs a aquestes preguntes i a moltes més i podràs saber-ho tot sobre els rècords del Barça. Un llibre imprescindible per tots els culers. A la venda al teu quiosc dissabte 16 d'abril només a Mundo Deportivo amb el patrocini de CaixaBank.
A Vision Lab traiem l'IVA de la teva vista. Del 4 al 10 d'abril, sense IVA a les ulleres graduades. Ulleres de sol de primeres marques. Lentilles. Del 4 al 10 d'abril, dia sense IVA. Només a Vision Lab.
Mira quin cotxe em compraré. Mola amb aquestes llantes, eh? Supera això amb el teu Skoda Fabia.
Igualo les teves llantes. Hi pujo Bluetooth, volant multifunció, aire condicionat i ràdio tàctil. Tot per 8.990 euros. I amb 5 portes.
Només 8.990 amb 5 portes?
Skoda Fabia Lake, amb revòquer d'equipament. Oferta per a unitats finançades amb Volkswagen Finance fins al 30 d'abril. Consulta Skoda.es.
El Barça juga a RAC 1.
20 segons, ja arribarem a 11:15. El Barça ha perdut 1-0 a Anoeta. Marc Guillén, bona nit de nou.
Ets.
No sé si estàs d'acord amb algunes de les coses que he dit abans de la pausa. No sé si tu també tens un punt de... No sé si dir de sorpresa, d'impacte, d'incomprensió, de tenir la sensació que no saps ben bé què està passant.
Sí, estem espantats per un costat i per l'altre incomprensió. Jo crec que des de fora gairebé és impossible trobar les claus. El que està clar és que podem parlar de moltes raons tàctiques. A la primera part jo crec que no s'ha jugat gaire bé ni s'ha ocupat gaire bé els espais. I a la segona part, per això una mica millor. Jo més enllà de la tàctica, jo el que veig és que aquest equip no sé la raó. No sé la raó, però se li han apagat els llums. Vull dir, està fos, no està ràpid, no està fi, no està amb confiança i se li fa molt difícil tot. Aquella sensació que jo fa molt de temps que tenia, que sempre els partits els acabarien guanyant, avui la primera part fins i tot la tenia, vinga va, que això ho arreglaran, ens posarem una mica millor i això s'arreglarà. I la segona part no l'he tingut, he tingut aquella sensació de que això no sortia. Per què? Ja et dic, això no, jo des de fora no t'ho sé dir. És que no es prepara prou bé els partits, no s'entrena prou bé, és que l'equip està físicament fos, tu deies, s'ha vist i estic potser d'acord a partir de l'aturada, però segurament doncs, les conseqüències són aquestes, però les causes potser venen d'abans, no? Potser és de molt més abans, és de que el futbol... No sé.
Luis Enrique.
Escoltem l'entrenador, Marc, no et moguis.
Hola Luis, bona nit, Jordi Costa de RAC1. Et volia preguntar amb quin grau de preocupació surts d'aquest partit, tant a nivell de l'apagada sobtada que sembla que aparenta l'equip, com de la compressió de la classificació.
¿Cómo has dicho lo último, perdona?
Si surts més preocupat per la imatge que dona l'equip en els últims partits, de sensació d'apagada o de com s'ha comprimit la classificació?
A ver, vamos a ver cómo te lo explico. Bueno, hoy si me centro en lo que es el partido de hoy, es evidente que empieza de la peor manera posible. La primera vez que se aproxima el rival nos hace un remate y mete un gol y eso significa una losa para el equipo. Hemos hecho una muy mala primera parte, necesitados de orden y de control. Hemos querido resolverlo ya desde el inicio más con corazón que con cabeza, y para jugar a fútbol a este nivel contra un rival que defiende como ha defendido la Real Sociedad necesitas de mucho más orden, de mucho más control, de mucho más de mucha más posesión de balón para poder hacerle daño al rival, no solo en ataque, sino una vez que pierdes el balón. La segunda parte me ha gustado más, hemos generado más ocasiones, algunas más claras. Ha vuelto a tener un buen día Rulli contra nosotros, ya es algo habitual, algo que sabemos y que ya nos ha sucedido algunas veces, y sin hacer un gran partido creo que no merecemos la derrota. Pero el resultado es el que es. No se trata de hablar de preocupaciones, ahora voy a tu pregunta y te contesto. Se trata de hablar de, en la jornada 32, los líderes somos nosotros, con 4 puntos de ventaja, con 3 sobre el Atlético de Madrid, con 4 sobre el Real Madrid. Hay liga, evidentemente, quedan 6 jornadas. Es una liga abierta, apasionante, y la ganará el mejor. Y nosotros ahora mismo somos los primeros. Empezar a pensar y hacer valoraciones pesimistas y negativas, que seguro nos van a acompañar a lo largo de estos días, no beneficia nada a mi equipo, no nos apoya. No son máquinas, son jugadores, personas. Se puede estar mejor o peor. Hoy no ha sido un buen día para nosotros, eso es una evidencia. Pero a partir de aquí se trata de levantarse desde ya, desde que salimos del estadio, este bonito estadio que no nos trae demasiada suerte, y pensar en que el miércoles tenemos la posibilidad de pasar a semifinales de Champions, que el fin de semana, el domingo, tenemos al Valencia en casa y quiero ver un Camp Nou como nunca, y que ahora es cuando necesitamos a todos los culés. No tengo ninguna duda que van a estar ahí. El que se quiera subir al carro, que se suba. Recuerdo que el año pasado a estas alturas, en esta jornada, solo sacábamos 2 puntos al segundo y perdíamos el Golaveras con todos. Y nada más, nunca hemos dicho que fuera fácil lo que buscábamos, nunca hemos dicho que la liga estaba cerrada, nunca lo hemos dicho nosotros, otra cosa es lo que se comente por afuera, y nada más, la realidad es esta. Maravillosa oportunidad para demostrar que somos el mejor equipo del mundo, y por eso llevamos un escudo en el pecho que así lo identifica, y ahora se trata de ver a nuestro equipo. No tengo ninguna duda que vamos a competir.
Hola, buenas noches, Luis. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Un nuevo escenario, ¿no? Después de haber tenido una gran renta, quedáis, como decías, a 3 puntos del Atlético, 4 del Real Madrid, sin margen de error, ¿no?, a partir de ahora.
Sí, eso es una evidencia. Teníamos hace 3 jornadas muchos más puntos y una situación mucho más holgada, pero los demás equipos se aprietan. Nosotros hemos tenido... pues no hemos estado al nivel en algunos de estos partidos, en los que en algunas fases hemos penalizado, y nada más. Esta liga está... La va a ganar el que más contundente sea en nuestros últimos partidos, y yo siempre digo, además, en la presentación, cuando nos presentan la típica presentación a los culés en el Camp Nou, que hay que estar con el equipo cuando lo necesita, y este es el mejor momento para demostrarlo. En ese sentido no tengo ninguna duda. Y a los jugadores les gusta ganar, están fastidiados y dolidos porque sabíamos de esa posición privilegiada, pero aún así seguimos siendo primeros y va a depender de nosotros.
Bona nit, Luis. Ricardo Arquemada, ATP de Catalunya Ràdio. Les dinàmiques apareixen durant una temporada. Aquesta apareix, és veritat, en un moment transcendent, però per la convicció amb la que t'expresses, no tens dubte de la resposta mental de l'equip. És a dir, que això no faci ferida des del punt de vista anímic, és el que podria ser preocupant.
Sí, además este tipo de partidos es muy de dinámica. Es encajar un gol en la primera ocasión y es una losa que se te cae. Pero es una losa que tienes que intentar levantar. Repito, la primera parte no nos ha acercado a esa posibilidad de igualar el partido. En la segunda hemos visto otra cosa. Bueno, se trata de estar fino. Ya no hay demasiadas posibilidades para cometer errores, y se acerca un final de campeonato en el que tenemos todo a disposición, pero también todo por jugar y todo por ganar.
Hivern de moguts pel Barça de Ser Catalunya. Com dimarts, comenceu perdent, el rival es tanca. Quines diferències creus que hi ha entre el partit de dimarts, la segona part que feu, i el d'avui? Avui no l'heu pogut capgirar, dimarts sí que ho veu fer.
Bueno, hoy es evidente que con un jugador más se defiende mejor. Hemos visto a la Real Sociedad totalmente replegada en su área, como es lógico y normal. En la segunda parte hemos generado 3 ocasiones relativamente claras, 2 creo de Leo y una de Andrés. Pero bueno, tampoco hemos tenido la fortuna en ese momento. Contra el Atlético de Madrid pudimos generar muchas más ocasiones. El hecho de tener un hombre menos impedía que pudieran contragolpearnos, y creo que atacamos con más lucidez. También ayuda a tener tu estadio detrás y tu afición, es evidente, pero no hay disculpas, no hay excusas, hay resultados, y no se trata ahora de hundirse y de pensar que estamos en una dinámica horrible y que no sé qué, ¿no? Se trata de darle la vuelta, tenemos los jugadores para hacerlo, y el objetivo es lo suficientemente atractivo como para ser optimista, a pesar de que estos últimos resultados es evidente que no son los que esperábamos.
Sí, por favor.
Hola, Luis. Roberto Navajo, Cadena Ser. ¿Qué parte de mérito le das a la victoria a la Real y de mérito de la derrota a tu equipo?
Bueno, la Real siempre es una piedra en el zapato, por decirlo de alguna manera, o una piedra en el camino. Si tengo que perder con equipo, prefiero perder con equipos que juegan bien a fútbol y que lo intentan, como la Real Sociedad, con un estilo de juego asociativo, a pesar de que luego durante muchas fases del partido es evidente que buscan más estar encerrados. Y hombre, de vacaciones a Donosti igual vengo a comer un solomillo, pero a ver fútbol me parece que no, ¿eh?
Hacemos la última pregunta.
Sí, aquí Josh Lager de la cadena SER para el Carrusel Deportivo. Venía el equipo como un tiro hasta hace 3 semanas, 1.9 en las últimas 3 jornadas. Matemáticamente, evidentemente, seguís líderes. Pero ¿qué ha perdido el equipo en estos últimos partidos que tenga que recuperar ya para volver a la buena dinámica?
Repito, esto es lo que nos va a rodear a lo largo de esta semana, lo puedo entender, pero yo no voy a caer en este juego. Me interesa ver en lo que podemos mejorar, me interesa ver los aspectos positivos de cada partido, la situación que es, y de una situación como esta no se sale lamentándose y llorando y pensando que no sé qué llega el peor momento. No, se sale cambiándolo, aportando más, estando más atento a los detalles, aportando individualmente, no pensando que puede hacer el equipo por mí, sino que puedo hacer yo por el equipo. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de estos días para ser un equipo competitivo en el Calderón, no tengo la menor duda, y para intentar pasar a semifinales de la Champions.
Gràcies. Doncs fins aquí la roda de premsa de Luis Enrique. Un Luis Enrique que, bé, si no m'he perdut cap detall, diria que no ens ha acabat d'explicar què li està passant al seu equip, però com a mínim jo diria que això és nou. Ha volgut aprofitar els micròfons per emetre un discurs molt positiu o d'optimisme, que ara mateix m'imagino que no és el que respira el barcelonisme, ni que sigui per això aquesta roda de premsa que hem escoltat avui, sobretot en la primera resposta, doncs crec que és innovadora en el tarannà de Luis Enrique, que acostuma a ser esquerp i més aviat lacònic.
Enèrgic com mai, diria, també.
Sí, estimulant. Sí, jo, vaja, inversament proporcional al partit. El partit ha estat depressiu i la roda de premsa de Luis Enrique estimulant, i particularment a mi m'ha agradat. És a dir, a mi m'ha agradat que des del minut 1 postpartit comenci a revertir la situació a nivell anímic, a nivell mental, perquè crec que feia falta. Jo avui aplaudeixo enèrgicament Luis Enrique.
És que ara el barcelonisme, l'entorn ha de trobar, i evidentment els mitjans de comunicació formem part bàsica de l'entorn. Jo crec que els periodistes que seguim el dia a dia del Barça hem de ser capaços de trobar el terme mig, d'entrada intentar trobar evidentment fonts que ens expliquin si està passant alguna cosa, o simplement és que això és un esport que es diu futbol, que a vegades va així, no? Que sembla que ho has de guanyar tot gairebé sense baixar l'autocar, i després de cop i volta qualsevol rival sembla el Bayern de Múnich de Beckenbauer, no? És a dir, que pot ser simplement això, que és una característica del joc, i segurament per això és el joc més, amb més seguidors del món. Però intentar buscar si hi ha alguna explicació física, tàctica, mental, no ho sé, si és que n'hi ha, però després també trobar el terme mig entre allò d'on veníem, no?, que era, hòstia, farem història, etcètera, etcètera, i ara allò que tenen tendència a fer moltes vegades els barcelonistes, a vegades amb raó, però a vegades sense, de ja donar-ho tot per perdut, de gairebé rendir-se, de rebentar-ho tot, de començar a posar la diana a determinats futbolistes, d'acusar els preparadors físics, de dir que no hi ha manera i que la que no hi ha un dels de tres al davant, doncs aquest equip no va ni amb rodes, etcètera, etcètera, no? Jo crec que hem de ser capaços entre tots de, sense renunciar a explicar evidentment que la situació és delicada, molt delicada, la més delicada evidentment des que ha començat la temporada, que el Barça continua tenint 3 punts més que el segon i continua depenent d'ell mateix per ser a les semifinals de la Lliga de Campions. No sé si m'explico el que vull dir. No vull ara deixar de parlar del que està passant els últims dies, però potser intentar-ne parlar amb el to just, no? I jo crec que Luis Enrique, jo crec que intentava anar en aquesta línia, no sé si l'heu interpretat com jo, sí. De dir, hosti, sí, d'acord, avui no ha anat bé, etc, però tampoc ens ensorrem ara tots.
El que passa, jo estic d'acord amb tu, Pau, i com el Raül, a mi m'ha agradat aquesta descàrrega d'energia, perquè jo era el primer que baixava aquí pensant en perdó, collons. I veure que l'entrenador està endollat ja és un què, però entenc que el col·lec que ens està escoltant ara a casa pugui pensar, val, d'acord, jo em poso a l'autobús, crec que ha fet servir aquesta
aquesta figura Luis Enrique, però també vull saber què està passant perquè no ho entenc. Jo particularment, em passa com al Marc, sóc incapaç d'explicar per què aquesta frenada en sec de l'equip, i puc entendre que el culer, al marge de fer confiança a l'equip, que no tinc cap dubte que n'hi farà, necessiti alguna explicació més, perquè en els últims dies hem sentit dir que és físic. Avui la segona part, que a mi m'ha semblat justeta, tot i que evidentment millor que la primera, tampoc no m'ha semblat suficient, i en canvi l'entrenador sí, clar. Estaria bé tenir algun input de d'acord, fem confiança i ens hi aferrem, però sí, tenim de ser realistes.
Què passa, Costa, que el futbol, i segurament per això és l'esport de masses més seguit del planeta, té un punt indesxifrable i inexplicable.
Sí, sí.
I per tant, i més en calent, buscar respostes futbolístiques al partit del Barça o aquest sotrac post-virus FIFA que està travessant l'equip, no és fàcil. Vaja, jo evidentment no tinc la resposta, no tinc la solució. Sí que cadascú pot tenir la seva teoria, la seva aproximació. Luis Enrique segur que la té, i segur que té molta més informació que nosaltres, però a mi el tipus de resposta de Luis Enrique, i potser vaig equivocat, em fa pensar que ell vol incidir, és a dir, que no creu que hi hagi un problema de futbol, perquè evidentment els futbolistes tenen la qualitat, saben com han de jugar, no crec que hi hagi un problema físic, potser sí, evidentment no estan tan frescos com fa un mes i mig, però jo no crec que sigui el problema, sinó que el tipus de discurs de Luis Enrique em fa pensar que és una qüestió, no sé si dir que l'equip ha estat massa bé, massa temps, massa aviat, no? I ara, haver-te sentit tan bé, tan poderós, tan invencible, havent tornat de l'aturada i havent fallat contra el Madrid, que no se t'hagi vingut al món una miqueta... Estem parlant de 7 dies, vull dir,
sí,
i al final,
sí,
pel mig hi ha un partit contra l'Atlético que ens va agradar a mitges, i avui que no ens ha agradat gens, però que no tot ara se't faci una mica més mentalment més difícil, no? Jo crec que estaria bé netejar mentalment això, i per això, perdona, ja acabo, el partit de dimecres és un repte molt bèstia, i arribes depressiu, però és un partit molt estimulant, és a dir, et pot acabar de rematar, si m'apures, o et pot un altre cop catapultar cap a dalt.
Sens dubte, és el partit clau de la temporada. No sabem nosaltres per què ve, si és un tema mental, si és un tema físic, si és un tema tàctic, segurament de tot plegat una mica, però nosaltres no ho sabem, i des de dins del vestidor segur que hi ha diverses versions, i cada jugador nota o té aquella sensació o viu en primera persona una d'aquestes raons. L'única manera de sortir-se'n, i per això em sembla molt interessant la roda de premsa de Luis Enrique, és tornar a treballar, tornar a ajuntar-nos, tornar a ser un equip, tornar o seguir sent, o posar l'accent en ser un equip, en treballar, en pensar el que es fa. Si és un tema físic i l'equip està fos físicament, doncs a jugar d'una altra manera, i a jugar d'una manera més útil i sense desgastar-nos tant. Si és un tema tècnic, doncs escolta'm, a fer pinya uns als altres, animar-nos uns tots plegats i a millorar en la confiança. Si és un tema tàctic, doncs a treballar més i escoltar més el que diu l'entrenador i a plantejar millor els partits. Sigui el que sigui, l'única manera d'en sortir-se'n és fer pinya, fer equip i treballar. I si això ho fa l'equip, se'n podrà sortir millor o pitjor, potser no et sortirà la Champions, però la Lliga sortirà segur. L'única que podria enfonsar aquest equip seria que cadascú anés pel seu costat, i per això em sembla molt interessant la roda de premsa de Luis Enrique, perquè doncs és l'única manera, i estic convençut doncs que l'equip se'n sortirà. A partir d'aquí suposo que tothom doncs ha passat el seu moment d'angoixa, i els jugadors també, no sabem ben bé per on ve, suposo que ve una mica de tot plegat, però amb un i crits.
Sí, jo en la línia d'en Raül, és com si el clàssic hagués descol·locat els mateixos jugadors, com si ells també tinguessin, com teníem nosaltres, la sensació que eren gairebé invencibles, i que a adonar-se que no, els hagi afectat anímicament, mentalment, a nivell de confiança. Messi se li veu molt clar amb el posat, la mirada a terra, i dic Messi perquè és el jugador més important, però vull dir, és en general com si l'equip hagués quedat el mateix que de fet ens passa a nosaltres, descol·locats, sense explicacions, sense dir, ostres, què està passant? Doncs ells també sembla que estiguin així.
Jo, per buscar una mica el punt mig que deia el Pou abans, com que és molt difícil saber si és un tema tàctic, de també buscar el rendiment individual de cada jugador, perquè no tots estan igual, també aniria una mica el partit a partit, perquè en realitat tots han estat partits que pots perdre en un gran moment de forma, perquè anar a Villarreal i empatar és un partit que pots empatar, que et vingui un Madrid que ve a Barcelona a salvar la temporada quan tu estàs en un bon moment, és normal el resultat que es va donar. Tot el que ha passat amb el Madrid aquesta temporada és normal. A la inversa, el Barça, quan estava malament, anava a Madrid i guanyava, i després, en el partit de la temporada, que en el cas del Madrid és el de Wolfsburg, el perdia. Després, jo crec que la reacció que va tenir el Barça a segona part contra l'Atlètic de Madrid l'hem de valorar, no es pot dir res, i aquest partit de Noeta t'enganxa enmig d'una eliminatòria. Hem vist el Barça de bàsquet abans patint a Fuenlabrada, i és un altre esport i tot el que vulguem, però està enmig d'una eliminatòria molt competida, ve de jugar un partit lluny, ara de tornar a Rússia, etc. És a dir, que quan estàs enmig d'eliminatòries europees tan complicades, és difícil. Evidentment, el Barça no està bé, però també hem de valorar que tot el que està jugant aquests dies i tenint una eliminatòria ara, per tant, com deia el Raül abans, al final del camí tot ho marcarà el que passi aquest dimecres.
I tant que sí. Marc, vols afegir alguna cosa més?
Re, que ànims per tots els culers, que l'equip se'n sortirà i que aquest equip ha sabut sobreviure moltes problemes físics i de baixes aquesta temporada i mostrar una altra cara, no tan bonica, però que jo crec que ha de ser un equip molt combatiu el proper partit de la Lliga de Campions i patint, però tirar-ho endavant i ja vindran èpoques millors.
Sí, dimecres jo crec que sí que estem parlant ara ja d'un partit absolutament clau. Gràcies, Marc.
Vinga, fins a la propera.
Que vagi molt bé. Algú més vol fer alguna reflexió del que ha passat avui?
No, jo pensant en dimecres, hi ha una resposta de Luis Enrique on diu que avui, evidentment, això de la dinàmica dels partits s'ha notat, encaixes un gol al minut 4 i l'equip doncs es precipita, juga una primera part on va més amb el cor que amb el cap. Em preocupa de cara a dimecres, és a dir, de saber revertir aquesta situació, perquè dimecres, vaja, un escenari que no és descartable és que l'Atlètic de Madrid es posi per davant en el marcador, i veure com reacciona l'equip. Per tant, és una feina apassionant de l'entrenador en aquests 4 dies de com capgirar el cap dels jugadors, perquè el que ha passat avui a nivell mental més que a nivell futbolístic no passi en un partit clau, i aquest sí, sense tornada possible, sense esmena possible, com és el de dimecres al Calderón.
9 minuts i mig ja arribarem a les 11 en punt de la nit. Damià, hauríem de començar a treure aquest estadi del calendari,
I tornar a Totxa, no?
Sí,
potser,
sí.
Que la Real torni a jugar a Totxa, que al Barça se li donava millor, perquè el Barça no guanya Noeta des de la temporada 2006-2007, des d'aleshores en Lliga, 0 victòries, 1 empat, 5 derrotes. Els números són per posar-se a plorar, més un empat en Copa, 0 victòries, 2 empats, 5 derrotes, 7 visites a Noeta del Barça sense guanyar. A més, un punt de 9 sumats en Lliga és la pitjor ratxa des de la temporada 2008-2009, amb un empat contra el Betis, una derrota contra l'Espanyol i una derrota contra l'Atlètic de Madrid. Més dades, avui totes negatives. Messi, 4 partits sense marcar. Fa 4 anys que no trobem una ratxa així de Messi, 4 partits consecutius sense marcar, 5 partits consecutius rebent gols, aquesta també és important de cara a dimecres. El Barça fa 5 partits que no deixa la porteria a 0, i un altre important, que no es perd una Lliga amb 7 punts d'avantatge a la jornada 31.
Eusebio.
Que s'ha de començar amb ara. No s'ha perdut mai.
I els jugadors de determinació i intensitat per seguir un poc la línia de Sevilla, i la veritat és que me parece que l'han respondido a les meravelles.
Sí, sí. Efectivamente, bueno, tenemos grandes jugadores, ya lo dije desde que llegué, y hoy, bueno, pues lo han vuelto a demostrar. Está claro que pedía que la referencia fuese el partido de Sevilla, y hoy hemos estado a ese nivel. Esta tiene que ser nuestra seña de identidad de aquí en adelante. Un día como hoy, con la afición empujando al equipo desde el principio, los jugadores con una gran solidaridad y con el espíritu de equipo que ya tuvimos el otro día, ¿no? Un espíritu de equipo que hace que pues gente que ha estado trabajando toda la temporada sin desfallecer, esperando su momento, como es el caso de Alberto de la Bella, pues hoy aparece, redondea un gran partido.
Gerard Piqué a la zona mixta.
Lo escoltem. Buenas noches.
¿Qué sensación queda después de la derrota hoy? Una más y ya van seis partidos consecutivos sin ganar en Anoeta.
Bueno, pues no ha podido ser. Hemos empezado con mal pie, con el gol encajado. A partir de ahí la primera parte no hemos jugado el fútbol que deseábamos. La segunda hemos estado mejor, pero no ha podido ser. Ellos han hecho un gran partido, el portero ha hecho intervenciones muy buenas y nada, a afrontar el partido el miércoles, que es el partido más importante.
¿Hay motivos? Que el Barça
mañana que està lligant. Sí, òbviament ho continuo pensant, tot i que avui havíem perdut, seguim estant a 3 punts, el gol a favor, queden 6 partits i hem de ser molt optimistes. També crec que és molt important que el dimecres ens classifiquem perquè la Lliga també seguim bé.
¿Motivos de preocupació en un punt de 9 de los últimos que habéis disputado, de inquietud?
No, nos podíamos permitir el lujo de perder estos puntos porque pues la renta que teníamos es porque habíamos hecho las cosas bien durante todo el año y porque nos la merecíamos y bueno, hemos perdido estos puntos y a partir de ahora pues obviamente ya no podemos permitirnos el lujo de hacerlo más.
Gerard, ¿cómo está la liga? Dice el míster que abierta y mejor que el año pasado a estas alturas porque tenéis menos distancia.
Sí, es que la distancia sigue siendo una distancia buena para nosotros, quedan pocos partidos de liga, obviamente pues perder no le gusta a nadie y menos cuando ya queda poco para finalizar el campeonato, pero son cosas que pasen y este equipo pues está preparado para afrontar esto y mucho más.
El que pot preocupar també són les sensacions de l'equip, no només la Lliga, sinó el partit contra l'Atlético.
Per això ens hem d'encarregar nosaltres de millorar-les i que el dimecres, que és, com t'he dit, doncs el partit més important de l'any, donar la cara, competir, com hem fet sempre, i classificar-nos.
Gerard, uno de los primeros en reacción a la derrota ha sido Arbeloa, y en un tuit ha puesto que es difícil jugar contra 11, ¿no? ¿Qué te parece la reacción?
Jugador que ha sido titular una vez de 32, creo que no merece contestación. Simplemente le diría a mis amigos que si algún día yo estoy en esta situación y ya no soy protagonista en el campo, pues que tampoco lo sea fuera.
¿Cómo lo explicáis vosotros? ¿Es un tema físico? ¿Es un tema mental?
Bueno, son situaciones que pasan. No he visto nunca a un equipo hacer una temporada perfecta. Al final, pues, llevábamos una racha muy, muy buena. Parecíamos que ganábamos contra todos y ahora tenemos que afrontar esta racha que no es tan buena y creo que el equipo está mentalmente capacitado para darle la vuelta.
No acabant, gràcies. Gràcies.
Vale. Doncs les reflexions de Gerard Piqué. Continua pensant que el Barça guanyarà la Lliga. Partit clau, el partit de l'any, el de l'Atlético, i pal duríssim cap a Arbeloa després del seu tuit.
Continúa parlando Eusebio.
Bueno, sí, sí. Gran sacrificio, sobre todo, porque bueno, no era nada fácil y la verdad que los jugadores se han empleado a fondo.
En la pregunta anterior, Eusebio ha dit que el resultat d'avui és més mèrit de la Real i de Rulli i del compromís defensiu del seu equip que no pas dèficit del Barça.
Suárez podia condicionar una mica a Messi per la seva posició. Creus que finalment ha sigut així?
Sí, realmente tal como se ha puesto el partido y tal como estábamos nosotros defendiendo muy cerca de nuestro área, está claro que el mejor jugador que tiene el Barça para desatascar esas situaciones es Luis Suárez, ¿no? Con el resto de jugadores pues tienen sus virtudes, que son muchas, y son capaces de generarte ocasiones también, pero sí que un jugador de referencia cuando tienes al equipo contrario prácticamente defendiendo muy cerca de su portería, yo creo que Luis Suárez para eso es el mejor. Sí.
Eusebio, hola. No sé si le encuentras explicación a que la Real dé una imagen tan positiva en el Sánchez-Pizjuán contra el Barça y luego en otros partidos contra rivales, vamos a decir, de su liga, por decirlo de alguna forma, pues no se vea esta Real, esta misma imagen.
Bueno, yo creo que eso también es equivocado. Esto es, no creo que sea así, ¿eh? Nosotros hemos dado buena imagen contra el Atleti, contra el Español, contra el Granada. Hemos ganado muchos partidos y que hemos tenido una racha ahí de unos partidos en los que los resultados no han llegado. Ha habido partidos en los que hemos tenido contra el Levante un montón de ocasiones y no las hemos metido, pero hemos hecho buenos partidos frente a rivales de arriba de la tabla y frente a rivales de la zona media y de abajo, ¿no? Lo que está claro es que hemos sido capaces de hacerlo en muchos momentos y en otros no tanto, con lo cual a mí lo que me queda es que este tiene que ser nuestra, bueno, pues nuestra identidad, y tenemos que conseguir esa regularidad que nos permita que esto sea continuado, que sea cada día. Pero nosotros, al igual que todos los equipos de la liga, pasan por algunos momentos en los que es complicado mantenerlo, y esto nos ha pasado a nosotros, pero les ha pasado a todos los equipos de la liga, con lo cual yo creo que sobre todo darle valor a esos momentos en los que el equipo ha rendido a esa gran altura y trabajar para que eso sea continuo y que dure el mayor tiempo posible, pero sabiendo que en algún momento pues quizás no podamos llegar a ese nivel. Lo importante es que tengamos la comunión que hemos tenido hoy con el público, que ha sido muy importante para nosotros. Bueno, yo creo que todo en general ha estado muy bien. Esto es lo que tenemos que conseguir para el futuro, y ahora seguir así, seguir centrados en cada semana. Cuando empezamos a despistarnos y pensar en otras cosas y en dos, tres semanas más adelante o la temporada siguiente, o no, hay que centrarse en el día a día, que siempre nos ha dado muy buen resultado. Quedan seis semanas por delante y vamos a seguir trabajando así para que esto sea ya de continuo.
Bueno, Eusebio, enhorabuena.
Gracias.
Yo quería preguntarte de qué te sientes especialmente orgulloso, fuera de lo futbolístico también, si quieres, y qué le dirías a la gente que hoy hemos visto a Noeta como no hemos visto a Noeta en todo el año con la Real. ¿Te gustaría decirle al aficionado de la Real?
Pues me siento orgulloso de mis jugadores, de cada uno de ellos. Llevan toda la temporada trabajando muy duro, cada día, cada semana. Yo creo que tenemos que ser conscientes todos de que este es un gran equipo con grandes jugadores, que quizá pues en ciertos momentos le ha faltado la regularidad, pero tiene un mérito increíble lo que ha hecho hoy Xavi Prieto, lo que ha hecho Carlos Vela, lo que ha hecho Alberto de la Bella, que prácticamente era su segundo, llevaba muy pocos partidos, pero él ha estado trabajando cada día con muy buena mentalidad, con determinación, insistiendo, y todo esto que les dices, venga, vamos a seguir trabajando por el equipo, que en algún momento, ostras, todo el mundo va a tener su oportunidad, pues me alegro mucho por eso, porque jugadores como él, como Esteban Granero, que no ha tenido la continuidad, que lleguen hoy y reciben.